Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat ja ha començat a contactar amb les entitats que formen part de la plataforma Cultura al Carrer per reunir-se i resoldre les diferències. Així ho ha assegurat la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, a Cugat Mèdia. Tot i que encara no ha pogut contactar amb totes perquè el manifest el signen més de 70 entitats socials de cultura i de lleure de la ciutat, la tinenta d'alcaldia detalla que ja ha començat a escriure de manera individual i personal a cadascuna de les entitats. Segons Paraire, però, alguna de les entitats li han respost que prefereixen fer una reunió conjunta.
Per part d'algunes entitats doncs, que prefereixen fer una reunió conjunta, jo insisteixo que la farem, aquesta reunió conjunta, però jo primer necessito doncs, tenir aquestes dades, aquesta entesa, que coneixen de primera mà, no? I poder ja fer una reunió doncs, amb propostes de millora i també que entenguin que es fan moltíssimes activitats a la nostra ciutat, que és una riquesa, ho dic com un valor.
Plataforma al Carrer va néixer per Festa Major i des de llavors el manifest el signen més de 70 entitats i 700 persones a títol individual. Entre les reivindicacions principals i el límit d'horari a les 11 de la nit, les traves burocràtiques i el silenci administratiu que dificulta l'organització d'actes a la via pública. La plaça Sant Jaume de Barcelona s'ha omplert aquest dimecres per condemnar l'assassinat sistemàtic de periodistes a Gaza després que l'exèrcit israelià matés un grup de 6 companys diumenge. Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, entre els quals molts professionals de la informació, han denunciat que Israel no vol testimonis del genocidi i han reclamat l'entrada de la premsa internacional a Gaza i que els assassinats de periodistes siguin processats pel Tribunal Penal Internacional. La concentració s'ha sumat a la protesta que entitats en suport de Palestina convoquen cada dimecres i s'hi han adherit 142 comitès d'empreses, sindicats, entitats, col·legis, professionals i mitjans catalans. El Meteocat ha activat l'avís d'alerta per les altes temperatures que s'espera que faci durant els pròxims dies a tot el territori català. En el cas de Sant Cugat, des d'avui fins dilluns, l'avís se situa en perill moderat. El Meteocat preveu que l'onada de calor s'allargarà fins dilluns. I la jugadora del Club Rugby Sant Cugat, Mireia d'Andrés, serà la primera jugadora de l'entitat en participar en un Mundial. D'Andrés forma part de la llista de 32 seleccionades per disputar el Mundial d'Anglaterra, que començarà el pròxim divendres 22 d'agost. El primer partit de la blau i negra amb la selecció serà diumenge 24 davant Nova Zelanda. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Remor de pedra.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqueductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
Aqueducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Ramó de pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont per sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels varios que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
Els enginyers d'abans teníem que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades, no? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural, és un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqüeductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqüeducte.
Remor de pedra.
Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
Sí, sabem que hi ha 2 aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos, i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Font d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? on hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes, o sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem 3. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i 2 que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
Remor de pedra.
En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes. Vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels 2 que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que portava l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Catllà, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
Sí, bé, això ho porta doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veu més 4 ulls que 2, no? O 6, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els 2 aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut 2 aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? que portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra, una aigua que baixava per la conca del Gaià, la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona, doncs, no?
I era visible o estava colgat per la terra?
Ja m'han trobat, bé, ara no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància, no? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no sé, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, esclar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un pla molt d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí, doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte que encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
Ramó de Pedra.
Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és néixer a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres de que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua amb una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, I que és una vila doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no? uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no? Que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc. I que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no? I té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no? I per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Que agafaven el Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament, amb resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis, i després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va per Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també, i és possible que d'Altafulla anés també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
Ramó de Pedra.
L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
Sí, devia ser important i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrega. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs el riu també se li manllevava capacitat de, no, de riu pel seu territori natural.
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
A Santa Coloma de Caral hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70 encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
Ramó de Pedra.
Precisament, a tocar del molí del mig de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes, o sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdurat en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt també a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també, o sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Turlit. Burginus o edicnemus.
Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
Roquerol. Tionoprocne rupestris.
Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
Estornell comú. Esturnus vulgaris.
Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat.
L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
Pont, del llatí, ponts, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Ramó de Pedra.
Un podcast d'aigua i patrimoni.
Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
Ramó de Pedra.
Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que ens recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la Riera de Gaià, no és l'actual perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, això, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i pues, va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gallinada d'aquesta envergadura.
Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gallinada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gallinades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Deixant enrere les gallinades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllà, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
Quin hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís, hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521 el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, vam dir, això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
Ramó de Pedra.
Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril. Són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomó, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, hi ha un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... no n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans, i llavors, quin fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que dèiem Via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà, aquí... aquest el s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen el pont dels Noulls, no? Aquell té una característica... el no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte, la planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs, els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc ja guanyaven alçada, i llavors més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir, era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
Clar,
sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, i llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara, els vinyets encara quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, doncs ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25 doncs construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha a la carretera que del Catllà cap a Tarragona, a Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven, doncs, vull dir, si el tram era massa llarg feien tres ulls, si eren d'una mena feien dues, i és molt semblant com el que hi havia a la Riera, vull dir, el model jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara amb les obres que fan de carretera han ampliat, amplien la plataforma, el pont queda baix, és un pont molt, també molt guapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat, vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana, que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
Mal anomenats, els anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, se'n diuen d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bé, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, no hi passava, i passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell ja només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que clar, hi posa molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen, volen que se'ls hi faci, perquè és clar, la parròquia és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien que la gent anés i que aportés el que tenia de portar, doncs.
És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa en relata alguns fets curiosos.
Aquí el Catllà, quasi tot el cap de Tarragona, era el senyor, era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí quan arribaves allí, servidor de l'arquebisbat feia pagades, no? Llavors, al Catllà hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraban. Per altres llocs passaven de contraban. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arcabisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se rebutjaven el castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arcabisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, eren... Perquè, clar, tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
La Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra. Nosaltres el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? Amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
La Izaskun parlava d'alvaredes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de ribera, les alvaredes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava a plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com per exemple tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar fa... Bueno, ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alvaredes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona alvareda al Gaià, i de fet una de les alvaredes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'alvaredes. Hi ha l'alvareda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'alvareda. És un lloc fantàstic, és que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, sisplau, però sí que és un passeig molt maco, i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i es podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Hèctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
Cadernera. Carduelis carduelis.
Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
Garça. Pica, pica.
Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
Gaig. Garrulus glandarius.
El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
People, let me tell you, I work hard every day. I get up out of bed, I put on my clothes, 'cause I've got bills to pay. Now it ain't easy, but I don't need your help. I've got a strong will to survive. I've got a deeper love, deeper love inside, and I call it pride, a deep love, pride, a deep love. Survive.